Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-te.
L'Obre Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes, els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, què tal? Bona nit i benvinguts una setmana més i un dilluns més a un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I com sempre avui amb el Jordi Carretero al control tècnic i amb el Paco Riojo a la producció i a la redacció. També amb el Nacho López, que avui també es troba aquí als estudis de Ràdio Estel. Paco Riojo, què tal? Bona nit.
Bona nit, amics. Ja pràcticament estem acabant la temporada, no? I ara sí. Parlarem de la Copa de la Reina, no, Aran?
Sí, parlem de la Copa de la Reina, també Nacho López, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aran.
I la veritat és que ja tenim finalistes a la final de la Copa de la Reina, que serà el dissabte que ve, a 8:45, a Mèrida. Barça, Atlètic de Madrid. La veritat és que s'han complert els pronòstics, perquè els dos favorits, els que aspiren, els màxims aspirants al títol, jugaran aquesta final, eh? A Mèrida.
Els hi va costar, no? Els hi va costar tots dos, tant l'Atlètic de Madrid com el Barça, no?
Mm. Sí, l'Atlètic de Madrid, sobretot, tot i que va tenir el domini de la possessió, al final va fer eficaç, o va ser eficient en els metres finals contra el Granadilla, que durant la gran part del partit va saber aguantar bé l'Atlètic de Madrid, i després en el cas del Barça, que va lluitar, va ser un partit esplèndid contra l'Atlètic de Bilbao, que va acabar en els penals en favor de les Blaugrana. Vull dir, ja sabem que els partits contra l'Atlètic de Bilbao, que ja és pràcticament un gos vell del futbol femení a nivell espanyol, sempre són difícils, i al final el xoc va deparar que fossin les Blaugrana les que fossin a la final.
I això que el Barça es va començar avançant, però al final l'Atlètic de Bilbao va aconseguir l'empat. Jo, la veritat és que quan van aconseguir l'empat, ja es veia venir, que després costaria molt guanyar el partit, eh?
No és un equip fàcil, i aquí el Paco, que també ja ho hem comentat més d'una vegada, que l'Atlètic de Bilbao, Paco, no és un equip gens fàcil.
No és un bon equip. Em saps quan va començar a perdre el Bilbao? Quan van pitar els dos últims penals, quan les dues jugadores es paren davant de la pilota i no agafen carreria, fixeu-se que quasi sempre la paren a la portera. O sigui, per xutar la pilota directament parat, ets una jugadora que no té l'experiència ni la rapidesa d'un home amb l'aspecte. Tu tires la pilota parat i quasi sempre la per al porter. En canvi, les jugadores que agafen carreria marquen el gol, i aquí va perdre el Bilbao.
És a dir, tu creus que si agafes carrera amb els penals marques el...
Jo diria que sí. Tu estàs d'acord amb això?
Bueno, també depèn de l'encert que tingui després i de la pràctica que tingui el jugador. Hi ha jugadors que agafen carrera o jugadores que agafen carrera, però també depèn del porter o de la portera que tinguin davant, també.
Però ja es veu una manera de tirar, si té ganes de,
sí, sí,
de que entri o no. Quan tu tens, piques un penalti i veus que no tens aquella il·lusió de dir, pues le pegaré, m'entens? Sí. Amb una molta parsimònia, normalment això és per l'oportunitat de marcar un gol.
A mi em sorprèn una cosa, i us he de dir, és que el Barça, el Barça-Atlètic de Madrid, a la final no em sorprèn, perquè són primer i segon respectivament a la Lliga, és com han quedat a la Lliga Iberdrola, però a mi sí que em sorprèn, no sé com ho veieu, insisteixo, que el Barça, després, Barça-Atlètic de Madrid, li hagin tret a l'Atlètic de Bilbao, que és tercer, són terceres les bilbaïnes, l'hagin tret 17 o 18 punts, em sembla que són, no?, de diferència, no?
Sí, però de totes maneres, l'Atlètic de Bilbao...
Pot ser que tu li treguis 17 o 18 punts i a partit únic doncs no siguis capaç de superar-les
a 90 minuts. Però això forma part de la dinàmica natural del futbol. Vull dir, tu pots anar a qualsevol categoria i el líder es pot deixar punts contra el cinquè o el sisè classificat. Això també passa a la Lliga masculina.
Home, tu veus a Huesca, que va començar la temporada i anaven cap a... Bueno, aquest any perdem la categoria, perquè anaven cap a baix, i de cop i volta va quedar campió, no? Uh-huh. I amb el futbol femení igual, perquè l'Atlètic de Bilbao va començar molt malament. Uh-huh. Molt malament, i després, poquet a poquet, es va anar refent, i ha acabat molt més enter que tres equips.
És un projecte de fa molts anys, també.
La seva banda, l'Atlètic de Madrid, que guanyava el Granadilla per 2-0, eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Un Atlètic de Madrid que sí que guanyava amb solvència, als 90 minuts, i no sé si arriba millor el Barça o l'Atlètic de Madrid a la final, eh?
Home, físicament, jo trobo que potser l'Atlètic de Madrid està un esglau per sobre del Barça pel fet de no haver tingut la despesa de Champions.
Mm. Estan nervioses les jugadores del Barça. Sí, sí, estan nervioses. Les veuen nervioses.
Tenen la pressió, no?
Jo diria que sí, tenen una pressió molt forta. I, per exemple, jo veig jugadores que, per mi, han de ser titulars i ja surten a última hora. Vull dir que... Que no les col·loca el Fran Sánchez, encara que sigui a la banqueta. El seu segon no les va col·locar.
Suposo que és la pressió afegida de no haver guanyat la Lliga i ara toca guanyar la Copa. A la Champions no es va poder fer res. Ara parlarem de la Champions, Nacho, perquè, per cert, a l'Olympique de Lió es va proclamar campió de la Lliga de Campions femenina per tercer cop consecutiu, davant dels Wolfsburg, per 1-4. Un partit bastant renyit. I un partit amb polèmica, perquè l'àrbitre va expulsar una jugadora del Wolfsburg quan anaven 1-0, i l'expulsió la va saber aprofitar molt bé l'Olímpic de Lió, eh?
Jo no estic d'acord, i m'hauràs de perdonar, Aran, que fos un partit renyit, perquè l'Olímpic de Lió, per ocasions, es mereixia guanyar. No?
És un bon equip, l'Olímpic.
És un referent a nivell mundial.
Europeu, sí, clar.
I ja aquí mateix, quan van jugar contra el Futbol Club Barcelona Mini Estadi, ja es va veure que era un altre nivell, pràcticament. Tant per ocasions com per estil de joc, que el Wolfsburg també és un molt bon equip. Recordem que li va fer un global de 13-2 a l'Atlètic de Madrid.
A
la Champions. Sí. Però a nivell global, l'Olímpic de Lió és un equip més complet.
I en aquesta final, el que estem comentant, que jo veig molt nervioses a les jugadores del Barça, i la directiva del Barça també està molt nerviós, perquè recordeu-se de que l'objectiu del Barça aquesta temporada, amb els fitxatges que ha fet, tenien que guanyar la Lliga i tenien que guanyar la Copa. La Lliga no han guanyada i veurem la Copa.
La Copa de la Reina, també, no? Si guanya el Barça la Copa de la Reina, guanyaria totes les seccions del club la Copa del Rei. En aquest cas, la Copa de la Reina, que es diu en futbol femení. Si us sembla, sentim les protagonistes al final del partit, perquè el tècnic, Fran Sánchez, que valorava d'aquesta manera el pas a la final.
Era totalmente previsible que costaría. Nos enfrentábamos a un gran equipo. Ha hecho una gran temporada y bueno, ha sido difícil. Y bueno, al final la lotería un poco de los penaltis pues ha decantado la suerte a nuestro favor.
No sé si desde la grada se vive aún con más nervios.
Sí, pero bueno, diferente un poco, pues esa sensación de que no puedes ayudar, pero bueno, ha sido así y todo el grupo ha trabajado muchísimo y un 10 para todos.
Como hablábamos con Vicky Lozada y Sandra Paños, se reedita la final del año pasado, ganasteis con solvencia, vamos a ver qué nos depara el próximo fin de semana.
Bueno, seguro que otro partido disputado, otro partido bonito de ver y seguro que trabajaremos al 100% o al 110% para sacar esta copa que nos hace mucha, mucha ilusión.
¿Cuáles crees que han sido las claves de este partido, aparte de la pizca de suerte del final?
Bueno, yo creo que esa pizca de suerte es la que nos ha faltado en juego, porque en el juego creo que podríamos haber cerrado el partido con el 1-0 a favor. Hemos tenido diversas ocasiones pues que no hemos tenido esa pizca de fortuna de materializarlas. Y bueno, una falta, pues nos han empatado ahí el partido, pues se ha vuelto a complicar. Aún así el equipo yo creo que ha levantado la cabeza bien, ha seguido trabajando, y la pena pues que después de ese segundo gol pues, nos ha dado apenas tiempo de celebrarlo, ¿no? Pero bueno, me quedo que el equipo ha generado ocasiones de gol, creo que durante el juego pues hemos sido merecedores de la victoria, y que hemos sido capaces de controlar pues las emociones y bueno, sacar adelante esa jornada de penaltis.
Fran, en català, sisplau, sí. Esperaves un partit tan igualat després del bon inici de les noies?
Sí, bueno, esperàvem. L'Atlètic realment és un equip que és rocós, que té jugades a més de banda, talent, jugades ràpides, i bueno, tots els partits que hem jugat aquest any amb ells han sigut complicats. Sí que és veritat, com deia abans, no?, que potser haguéssim fet un segon gol, elles haguessin tingut que exposar molt més, i aquí doncs podríem haver trobat més espais. No ha sigut així, i bueno, el partit doncs ha anat molt, molt ajustat.
Les paraules del Fran Sánchez, tècnic del Barça. Avui hem volgut escoltar pràcticament tota la roda de premsa, és que la veritat s'ho paga la pena, perquè és un passi a la final de la Copa de la Reina, ja ho diu ell, que costa més del que sembla i del que l'aficionat i aficionada veu.
Home, és que ja ho hem comentat, el Barça arriba molt justos de forces, tot s'ha de dir, per la despesa que ha comportat el fet d'haver aportat jugadores a les seleccions, el fet d'haver jugat contra l'Olímpic de Lió, i també recollir un apunt que ha fet el Paco Abans i que em sembla molt interessant, que hi ha jugadores de la plantilla del Barça, que té una plantilla molt àmplia, que precisament en els moments de la temporada on tu estàs jugant tot, no han comptat en minuts, que és el cas, per exemple, de l'Olga García, que és una jugadora que destaca amb la selecció espanyola i amb el Barça.
I la nova aquesta, no?, que és eslovaca.
L'Andonova.
L'Andonova també, que a mi m'agrada molt, i va sortir faltant 10 minuts.
Bueno, són... Aquí suposo que ja estem parlant en un tema tàctic, el Fran Sánchez sabrà el que ha de fer, i és el que està allà dins en el vestuari, però al final, vaja, els resultats són els que són. Mai se sap, potser li acaba sortint bé la jugada a Fran Sánchez a nivell de guanyar la Copa, si és que el Barça l'acaba guanyant, però a nivell de la Lliga ja s'ha vist que potser ha faltat més rotacions en els moments claus de la temporada.
I escoltem ara Sandra Paños, també jugadora del Barça, que també feia aquesta valoració al final del partit.
Ha sido bastante reñida la semifinal, y bueno, nos vamos muy contentas porque hemos conseguido pasar y con muchas ganas de que llegue el fin de semana que viene.
Como hablábamos con Vicky Losada, volvéis a enfrentaros al Atlético de Madrid. El año pasado ganasteis con bastante soltura. Veremos a ver qué pasa este año en Mérida, el próximo sábado.
Bueno, yo creo que estamos bastante bien, ¿no?, para intentar llevarnos el partido, pero bueno, en esta época con el calor y todo, la verdad que se hace duro cada partido, pero bueno, intentaremos dar todo para conseguir esa copa.
La portera del Barça, Sandra Paños, protagonista, sens dubte, la tanda de penals, eh?
Sí, bé, ja ho estàvem comentant amb el Paco, que va aturar dos penals a la tanda de penals. I no tan sols això, el rendiment que està donant Sandra Paños a final de temporada està sent esplèndid. Recordem sobretot aquella actuació magnífica contra l'Olímpic de Lió, on va ser, per no dir la millor, una de les jugadores més destacades del conjunt blaugrana, que va fer aturades fantàstiques i que va evitar que el marge de l'eliminatòria contra l'equip francès fos major. També aquest bon rendiment s'ha traduït en fantàstiques actuacions a la Lliga, que era on el Barça s'estava jugant la possibilitat de proclamar-se campiones de Lliga.
Sí, sí, estic d'acord amb vosaltres. Va ser l'autèntica... És una gran portera. I, a més, és la portera de la selecció nacional, no?
Sí, és la titular de la selecció espanyola.
La que porta el seleccionador nacional se l'emportarà a la selecció, suposo.
Sí, sí, sí. Està fent mèrits més que suficients Sandra Paños per disputar la titularitat amb Lola Gallardo, la portera de l'Atlètic de Madrid a la selecció.
La portera de Madrid, i també... Bueno, i a vegades ha estat a l'11 ideal alguna setmana, si no recordo malament, la Mariajo, pot ser?
Sí, la Mariajo de l'Espanyol.
Crec que sí, que alguna vegada aquesta any hem tingut més una vegada a l'11 ideal.
La Mariajo, sí senyor.
Perquè la Mariajo també ha destacat en més una jornada,
Però no obstant, les dues porteres titulars de la selecció espanyola, que suposo que pel Mundial d'Hongria 2019 aniran la Sandra Paños i la...
Perquè són les més joves, la Mariajo és dels anys 80, del 83, i ara segurament el que voldrà el seleccionador espanyol és portar la nova generació, no?, de nous talents de futbol femení a Espanya.
Doncs pues molt bé, sentim les paraules de la Vicky Losada?
Sí, també parlava la Vicky Losada i deia això.
Después de la Liga, pues nuestro objetivo es la Copa. Hoy hemos sufrido, pero bueno, al final el equipo ha competido, ha dado la talla y estamos en la final.
Qué gran nivel ha mostrado el Athletic, que os lo ha puesto muy difícil hasta el final, hasta el punto de decidirse todo en la tanda de penaltis.
Sí, el Athletic pues ha jugado a la contra, que es el estilo de fútbol que ya saben jugar. Y bueno, nosotras hemos controlado el partido por momentos, en algunos momentos no lo tenemos tan bien controlado. Yo creo que tenemos que mejorar eso, pero bueno, hemos competido hasta el último minuto, como se ha podido ver. Y al final, pues mira... estamos en el sábado.
Se reedita, por tanto, la final del año pasado, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Cierto, cierto, es verdad. Es verdad, la verdad que yo creo que también para de cara a la tele, de cara a dar espectáculo, yo creo que es una final muy bonita después de toda la pelea que hemos tenido en la Liga, así que yo creo que va a ser un partido muy bonito. Ojalá que venga mucha gente y lo vea mucha gente por la tele también.
Es reedita la final de la Copa de la Reina de l'any passat, Barça-Atlético de Madrid, a Mérida, dissabte, 8:45, per Gol TV, no?
Sí.
Perquè
sí,
Gol sempre fa tots els partits, i en aquest cas la Copa de la Reina, al final, no serà una excepció. Dissabte que ve, aquest dia, dissabte, dia 2 de juny, a 8:45, en directe per Gol TV, final de la Copa de la Reina, Barça-Atlètic de Madrid, Paco.
Pues perfecte, no?
I que no es posin jugadores, no es posin nervioses les jugadores, eh?
Jo, fem una aposta, aviam qui creieu que guanyarà. Tu què creus, Nacho?
Jo penso que quedaran 2-1 a favor de l'Atlètic de Madrid.
Sí?
Sí, tal com arriben els dos equips. Sí que és cert que l'Atlètic li va costar acabar guanyant contra el Granadilla i Gatesa, però crec que tenen aquest xic de punt o de to físic de més respecte al Barça. Jo trobo que guanyarà l'Atlètic de Madrid, però estarà molt ajustada perquè les dues plantilles tenen molt de talent.
Jo dic que guanyarà el Barça, Paco, 2-1. Jo dic al revés del Nacho.
Jo dic que guanyarà el Barça 1-0, va.
2-1, 1-0 guanya el Barça, 2-1 guanya el Barça.
Que ens hi juguem un vermut, va.
El Paco 1-0, un vermut, i tu, Nacho, dius l'Atlètic de Madrid 2-1.
Sí.
Qui guanyi, vermut.
Vale?
Perfecte. Vinga, ara tornem.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a Tot el futbol femení en directe per Ràdio Estel perquè hem parlat de la Copa de la Reina, del Barça, de l'Atlètic de Madrid, aquesta final. També hem parlat de la Champions League. I ara volem parlar de la Catalunya infantil femenina de futbol sala, Paco.
Sí, sí, sí.
Perquè s'està jugant a la Corunya un torneig
ja s'ha acabat, han guanyat.
Han guanyat, no?
Sí,
com,
sí.
Com ha anat això?
Pues s'ha fet un gran paper la selecció catalana. Nacho, els resultats els tens?
Doncs va guanyar ahir a la final 0-2 contra Madrid, però la veritat és que mirant els resultats de la selecció femenina infantil de futbol sala de Catalunya, ha estat arrasat pràcticament. Sí, sí, han dominat clarament tots els partits en els que s'han enfrontat a altres seleccions a nivell territorial i, a més, ho han fet fent un bon futbol.
Bueno, en Jordi Barrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta'm, abans de parlar amb tu, vull felicitar a la Júlia Sanz del Caldes, a la Elena Rodríguez de l'Isur La Font Màgica, a la Sandra García del Palau Solita, a la Emma Cardona del Montmeló, a l'Eina Torrents del Palau Solita, a l'Anna Matito del Palau Solita, a la Coral Amate del Castells de Fels, la Laia Rojo de les Corts Ubae, a la Teresa Orellana del Castells de Fels, la Daniela Salvat del Club Esportiu Vincit, Cristina Clerc de les Corts i Claudia Hernández Rodríguez del Caldes. Et sembla bé? Així fem un recordatori de totes elles perquè el que han aconseguit a la Corunya és increïble,
Sí, ha sigut al·lucinant. Jo no em pensava que fos tan estupendo, però bo, des del principi a fi, pues, les noies s'ho han cregut i molt bé.
És que guanyar un títol en una localitat com la Corunya, quan en principi semblava que la selecció de Madrid, per exemple, la regió de Múrcia, que té un bon equip, semblava que anaven com a favorites i heu sortit vosaltres i ho han donat tot, tu.
Sí, sí, molt bé, ja et dic. I això que el torneig va començar en el segon 10, ens van fer un gol, l'únic gol del torneig, en el segon 10, a partir d'aquell moment ja cap gol en contra.
Jordi, què tal? Bona nit. La veritat és que content, suposo, contentes les noies. Tu, Jordi, com a seleccionador de la Catalunya Infantil Femení de Futbol Sala, suposo que, no sé si l'objectiu està més que complert, no? Perquè, clar, sempre es diu que serà molt difícil, però la veritat és que heu guanyat i bé.
Sí. Des del primer moment, des de desembre que vam començar a entrenar, l'objectiu era molt clar, era que les noies disfrutessin del futbol sala i hi havia un cert nivell. Llavors, si aconseguien disfrutar, bueno, estaríem molt a prop de poder guanyar i així ha sigut.
Jordi, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Et volia preguntar una mica per la teva trajectòria com a entrenador, perquè, nois, hem de tenir en compte que el Jordi és una persona jove i que ja té, podem dir, un bon currículum a nivell d'entrenador de futbol sala.
És Olesa, tu.
Sí, és com nosaltres, el Jordi. És dels nostres, Paco, sí. La collita Olesa, Jordi, que continua fent de les seves. Doncs el Jordi, com a segon entrenador, ja va guanyar un campionat en la categoria de la VIP com a segon entrenador, i en el seu debut com a primer entrenador a la selecció catalana infantil de futbol sala va guanyar un campionat d'Espanya. Jordi, mirant el rendiment de l'equip, no sé si t'esperaves tu que el futbol sala femení, les categories inferiors, estiguessin en tan bon estat de salut.
Sí, jo crec que cada vegada es treballa millor, i ara amb la campanya d'Orgullosa crec que se l'ha donat més importància, i també dic que aquest any hem tingut la sort de tenir el 70% de noies d'últim any, no? Que físicament i tàcticament estaven molt bé preparades i s'ha notat que molt bé a futbol sala català.
Jordi, com ho heu fet? Perquè tu com a entrenador, com ho heu aconseguit? És a dir, portàveu temps preparant-ho mentalment, físicament, tot en general? Com creus que ho heu pogut aconseguir? Per què ho heu aconseguit?
Bueno, al final penso que és des del 30 de desembre que vam començar, tant el Jordi Gai com jo, que hem sigut els que hem entrenat els entrenaments, així vam dir que volíem una mentalitat guanyadora, que volíem competir, que volíem disfrutar, i a cada entrenament hem intentat que aquests tres ítems, no, es tinguessin, no? De competir, de disfrutar, de lluitar, de tirar-se al terra, i bueno, al final un gol en quatre partits en tot el campionat, anant a la pressionar, és molt difícil, però bueno, jo crec que no poden ni caminar de lo que han corregut.
Però una final amb la selecció de Madrid, que era una de les grans favorites, Jordi, guanyar-los és important, i més allà, que m'imagino que l'ambient anava fora de la selecció de Madrid.
Bueno, hi havia pares de Madrid, però els nostres de Catalunya animaven i fort, Un bombo, que va venir un home de Galícia que ens va ajudar a animar, que va venir un bombo i va dir que era de Catalunya. I així nosaltres teníem bombo. Però no, molt bé. Al final, la final va ser molt difícil, però al final una jugada individual amb una defensa tancada, vam fer el torner i ja està. Aquí d'aquí ja ens vam tranquil·litzar i tot bé.
Jordi, jo vull continuar una mica en la línia de preguntes personals, perquè aquí també ens agrada mirar molt de cara al futur. A partir d'aquí, en el teu cas particular, què t'esperes en la teva carrera com a entrenador? Algun dia t'imagines entrenant a la selecció catalana femenina absoluta de futbol sala?
Nacho, quina pregunta li has fet ara?
Sí, la pregunta és dura,
Com es nota, tira per casa. El Nacho tira cap a casa, tu.
No, però està bé saber les ambicions de la gent. Sí, i que...
Al final, jo crec que estic en el millor lloc per aprendre. Estem amb els millors per aprendre, i al final l'objectiu és superar el rècord, no? Superar les victòries i molt important de com es guanya també. Uh-huh. Aquest campionat hem sigut a l'època que hem volgut anar a guanyar jugant, no defensant, jugant tenint la pilota. I al final, d'aquí uns anys, no sé, Déu dirà, però ara mateix estem tranquils.
I el futbol femení en general, a nivell de seleccions, en aquest cas de futbol sala, com el veus, Jordi? Ha evolucionat molt, també? Perquè sempre parlem de que el futbol femení d'onze, de camp, de gran, no, el tradicional, diguéssim, ha augmentat molt l'expectació, el ressò,
i tot en general. Però el futbol sala femení, com el veus? També ha progressat tant a nivell en relació al futbol femení d'onze?
Sí, jo penso, mira, el resultat no està allà, no? Les tres seleccions, infantil femení, sub-17 i sub-21, dos campionats. I el sub-17 ens va guanyar la campiona, que va ser Andalusia, que era una molt bona selecció. Penso que sí, penso que s'ha canviat també una miqueta la mentalitat, l'actitud de voler ser millor, de voler guanyar, i això s'ha notat, això s'ha notat.
Molt bé, Jordi. Envia-li de part nostra un record, o sigui, una salutació al meu amic, el president de la Lliga Catalana de Futbol Sala, de la Federació Catalana de Futbol Sala, a l'amic José Miguel Calle, que sempre ens està dient: no hablais nunca de futbol sala, no hablais nunca de futbol sala. Pues té, ja és la quinta o sexta vegada que hablem de futbol sala, i sempre amb èxit, tant a nivell masculí com a nivell femení. Veritat o no?
Això és bo, i això vol dir que ens ho és tot. Així que hem de seguir.
I tant. Jordi, ja per acabar, a mi m'agradaria, ens agradaria fer-te una pregunta, i és que què et sembla la campanya d'Orgullosa que ha llançat la Federació Catalana de Futbol?
Bueno, em sembla, l'has dit, em sembla molt bé. Em sembla que per la banda de les jugadores, que estem creguts, i per la banda dels aficionats que han donat més suport, al final penso que està donant molt bons resultats. Mm-hmm. Molt bé.
Jordi, jo et vull preguntar, a nivell com a integrant del que és el conjunt de seleccions catalanes femenines de futbol sala, quines són aquelles característiques que defineixen l'estat del futbol sala català?
Doncs al final jo penso que tenen moltes ganes de perdre, són molt i molt llestes tàcticament, ho agafen tota la primera, i que tenen molta ambició. I que tenen aquest punt de voler superar-se. Penso que aquestes són les claus.
Paco, molt bé, Jordi. No sé si vols comentar alguna cosa més, Paco.
No, no, ara parlarem. És una cosa del futbol sala de Girona que parlem després. Escolta'm, de part de tots vosaltres, una forta abraçada, un èxit importantíssim pel futbol femení, pel futbol sala femení, i endavant les atxes, tu, eh?
Adéu-siau, Jordi Barrero, seleccionador infantil de Catalunya de futbol sala. Bona nit i gràcies, i a reveure.
Bona nit.
Adéu-siau.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel, cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Doncs la selecció catalana de futbol femení, que va fer l'infantil, va fer, sens dubte, un gran paper, no un bon paper, no, un gran paper,
un gran paper, sí, senyor.
0-2 a Madrid, i Paco a la final, i la veritat és que està prou bé, això. Volies comentar alguna cosa més, hem dit abans, no?
No, jo volia, segons la Federació Catalana de Futbol, m'ha passat una nota de que aquest passat divendres es va celebrar a Girona la gala del futbol de Girona. La delegació de la Federació Catalana de Futbol de Catalunya, presidida pel senyor Subies, junt amb la de Girona, va celebrar la gran gala del futbol gironí. Es van entregar una sèrie de guardons, i va estar el president de la Diputació de Girona, Albert Gómez, i també van haver-hi pues, pràcticament la Federació Catalana de Futbol presidida pel senyor Andreu Subies i tots els seus directius presentats també amb el president del Sabadell i vicepresident senyor Joan Soteres junt al senyor Josep Lleó junt amb el directiu Joan Bonet i van fer un guardó a la selecció catalana, una samarreta i una fotografia de record a Ivan Bailiu, David Juncà, Jordi Guerrero, Eloi Amagat, Alan Baró, Marc Muniés, Alberto Fernández, Gerard Gumbau, Gerard Valentín, Xavi Aguilar, Domènec Torrent. Aquest Domènec Torrent és la mà dreta del Guardiola, no?
Diria que sí.
Domènec Torrent, Pere Pons, que era jugador del Girona, l'Ariadna Rovirola i Àlex Granell. Es va dir, la millor jugada del futbol de Girona és Lau González del Girona, la millor aturada a Macià Massó del Vilafant i el millor gol Olga Ortiz del Girona. I els guardons que es van donar van ser el millor jugador de la província de Girona a l'Àlex Granell, que és del Girona.
Sí, l'Àlex Granell, sí.
Que ara crec que se'n va, no?
No ho sabem encara no el club no
ha confirmat encara el jugador ni el club, no? Sí. O sigui, encara no.
Després, el jugador més projecció de Girona, el Pere Pons, que també és del Girona.
El Pere Pons, que sí que havia estat al Badalona, equips catalans, sí, de les categories inferiors, sí.
Després, la millor jugadora, la Melania Serrano del Barça. Que és el primer equip o del segon, Nacho?
Segurament del segon, de les categories inferiors o el filial.
El millor entrenador, el Domènec Torrent, efectivament, segon entrenador del Manchester City al costat del Pep Guardiola. Després, el millor àrbit, el Xavi Aguilar, i el gironí d'or, lògicament el president del Girona, l'amic del Figeli.
Del Figeli, sí, del Girona, que ha fet una grandíssima campanya aquest any al Girona.
Sí, senyor.
A la Lliga Estatal, a la Lliga Santander.
Ara se li ha marxat, ja no és l'entrenador, no?
Parlem ara, si us sembla, de l'Espanyol femení, Nacho, perquè també és veritat que, per cert, abans, una cosa, un apunt només. La Laura Ràfols se'n va del Barça?
Sí, la Laura Ràfols deixarà el Futbol Club Barcelona després de molts i molts anys vinculada a l'entitat blaugrana. Recordem que la Laura Ràfols ha guanyat 4 lligues, 4 copes de la Reina i 8 copes de Catalunya amb l'entitat blaugrana i quan s'acabi la temporada anunciarà què és el que farà amb el seu futur.
Diuen, no dic que sigui així, però es llegeix i es filtra per allà que continuarà vinculada al club. Pot ser o no?
Té 27 anys, la Laura. Jo crec que en la posició que juga, que és la de portera, tindrà... O sigui, físicament, a veure, no desconec quines són les seves condicions, si està bé o no, però amb aquesta edat té temps per continuar jugant unes quantes temporades més, però ja es veurà.
Ja es veurà, però el que sí que volem veure és l'Espanyol, el Real Club Esportiu Espanyol, que la Eli de l'Estal Mateu, també Nacho i Paco, és la davantera de l'Espanyol i l'Espanyol que està fent moltes renovacions, no?
Sí, efectivament, en l'última setmana ja hem conegut que s'ha fet una terna de renovacions en l'Espanyol femení. Parlem dels casos de Paloma Fernández, Estíbaliz Torralbo, Brenda Pérez, Inés Altamira, Cristina Baudet, Dulce María, Ayaki Shinada, Leti, Carola García i també, efectivament, la d'Eli de l'Estal.
Que ja la tenim en línia telefònica, la tenim aquí en directe a la jugadora, la davantera del Real Club Esportiu Espanyol, de l'equip femení. Eli de l'Estal, què tal? Bona nit.
Hola, buenas.
Com va això, Eli? Perquè a l'Espanyol l'equip s'està renovant i molt, Hi ha molts moviments últimament,
Sí, la verdad es que sí, que hemos tenido la suerte de anunciar esta semana muchas renovaciones de todas mis compañeras, incluso la mía, así que muy bien, muy feliz.
Una cosa, Eli, la verdad es que el Espanyol merece un saludo y un sombrerazo, porque no teniendo el potencial de otros equipos, ha hecho una temporada francamente buena, teniendo en cuenta que el año pasado les pasó muy mal, este año habéis luchado todos para mantener la categoría y delante de unos equipos francamente buenos. Yo creo que el trabajo que ha hecho el amigo Bacardí y prácticamente todo el consejo directivo del Espanyol ha sido muy bueno, ¿no?
Sí, la verdad que este año el cuerpo técnico que tenemos es muy bueno, como bien dices, y se ha visto que no hemos sufrido como el año pasado, incluso diría que no se ve reflejado en la clasificación, pero hemos hecho muy buena temporada.
Y Eli, ¿tú qué nota personalmente, qué nota le pondrías del 1 al 10 a esta temporada del Espanyol?
Bueno, es que con respecto a qué, con respecto a nosotros el año pasado, con respecto a nuestros rivales, porque si es con respecto a nuestros rivales, bueno, creo que hay equipos mucho más profesionales que nosotras y que todavía nos queda mucho por hacer.
No, pues mira, buena pregunta la que planteas también. No, a nivel de equipo, a nivel de temporada vuestro, ¿eh? O sea, del...
Bueno, a nivel de temporada creo que hemos mejorado mucho en el estilo de juego y que con respecto al año pasado hemos dado un salto, pero que todavía nos queda mucho.
Y del 1 al 10, perdona Nacho, pero del 1 al 10, que si te mojas, a ver, ¿qué nota pondrías? Si fueras
bueno,
profesora.
Diría que a lo mejor le pondría un 6, ¿no? Porque en realidad nos hemos salvado y es cierto que no hemos sufrido, pero tampoco... Creo que muchas, cuando empezamos tan bien, aspirábamos a lo mejor a entrar en Copa de la Reina y se nos ha quedado un poco lejos.
Uh-huh. Eli, yo precisamente te quiero preguntar por este objetivo del que estás hablando ahora, del de Copa de la Reina, que a lo largo de la temporada, cuando el Español estaba más en la mitad de la tabla, ¿no?, coqueteando con la novena, octava posición, se hablaba de eso. Venimos de un año en el que se ha hecho una renovación prácticamente amplia de lo que ha sido la plantilla del Español. Ahora que estáis ya en este segundo año de transición, por así decirlo, ¿qué es aquello que tú tocarías para dar el salto definitivo y poder competir para esas posiciones que dan acceso a la Copa de la Reina?
Bueno, yo no soy quien para decir a quién debemos quitar o quién no, pero creo que si algo falta en el equipo es esa experiencia que te hace ganar partidos difíciles, que te hace aguantar resultados que a lo mejor esta temporada se nos han resistido y hemos empezado ganando partidos y luego nos han remontado. Y sí que a lo mejor esa experiencia que tienen muchas jugadoras de primera y que es tan importante en otros equipos, nosotras no la tenemos, ¿no? Jugadoras de cerca de los 30 años que lleven muchas temporadas en primera división y que nos ayuden a ser un equipo mucho más sólido.
De todas maneras, Eli, tú sabes que la economía del Español no es la de otros grandes clubs, ya lo sabes. Y que me imagino que se tendría que echar mano de la cantera, ¿no?
Sí, la verdad es que este año hemos echado mano de la cantera con jugadoras como Julve o John Párez al final de tramo de temporada. Y la verdad es que la base está tan trabajada que nos aportan muchísimo. Uh-huh. Pero bueno, es lo que te digo, que creo que a lo mejor no solo nos basta con esto, que hay que invertir y hacer de este Español más profesional para que podamos aspirar a estar más arriba.
Y Eli, en cuanto al técnico, como jugadora, ¿qué valoración haces del técnico? Joan Bacardit, ¿qué relación tenéis en el vestuario? Y su aportación, ¿cómo la valoras tú a nivel...?
Bueno, la verdad que yo desde que estoy en el club es el entrenador que más me ha llenado, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque creo que entiendo el fútbol femenino y es súper importante a la hora de trabajar con el grupo. Creo que trabajar con el grupo y con el vestuario es lo más importante para que el equipo funcione y eso se ha visto a principio de temporada cuando nadie apostaba nada por este Español, que venía de pelear por el descenso y empezamos a ganar partidos y estar arriba. Luego es verdad que se nos ha resistido, pero bueno, para mí, si le tengo que catalogar a él con una nota, a lo mejor sería de un 8.
¿Qué le pasa, Nacho? Tú que conoces bien a la Eli, que la has visto jugar prácticamente toda la temporada, Nacho.
Perdona, bueno. Nacho, pero Treumes no te l'ha entrenado amb un 8, que no l'equipa amb un 6, Eli, ¿eh? O sea, le pones más nota al entrenador con un 8 que al equipo con un 6, ¿eh?
Porque es muy política ella, muy bien Eli,
sí,
muy
¿eh?
Bien.
Reconociendo aquí las cosas,
bueno,
¿eh?
No, no, la verdad es que sí. Molvea
8 y 6 respectivamente.
El trato recibido.
Bueno, cuando hablo del entrenador no solo hablo de él, sino de todo el cuerpo técnico en general, ¿eh?
Bueno, claro. No, pero la verdad es correcto lo que comenta Eli, que, a ver, el Español viene de donde viene, el año pasado Eli veníais de sufrir mucho, y este año lo que es cierto es que Bacardit, tal y como comentaba Paco, con los recursos que tiene el Español, que la cantera y los recursos que tiene a nivel económico, ha hecho una buena gestión, ¿no? A partir de aquí, sí, de alguna manera, se ha hecho la base para que el proyecto continúe creciendo a la larga.
Sí, sí, eso es. Creo que él ha sido el que ha hecho de este proyecto algo mejor.
Yo he visto varios partidos, no como tú, que los has visto todos, y el Arán también, unos cuantos. Yo he visto dos o tres partidos del Español, y chica, yo me sorprende cómo corréis y cómo lucháis, ¿eh?
Sí, bueno, es que eso es innegociable. Si quieres jugar en este equipo, una de las premisas que nos puso Joan es que nadie que no diese el 100% iba a ser titular.
¿De dónde eres tú, Eli? ¿De dónde eres, Eli?
Yo soy de Santander.
Anda, mira, mi hija vive ahí en Maliaño. ¿Conoces Maliaño?
Hombre, claro, de la Terruca.
De, San, de Cantabria es el jugador Amavisca, Emilio Amavisca. ¿Cómo se llama?
No, Munitis.
Laredo.
Munitis.
No,
tiene...
No, y Amavisca también, de Laredo. Sí,
Amavisca.
Sí,
la aprobación. ¿Y sí, te vas ahí a ir ahora a Santander?
Sí, ahora en verano, ahora ya en cuando nos den las vacaciones me voy, que tengo unas ganas de estar allí. Increíble.
Muy bien, pues por ahí nos veremos, que mi hija trabaja ahí en la Movistar.
Ah, pues muy bien.
Eli, bueno, es una curiosidad. Oye, pues, después de ¿en qué equipos has estado antes del Español?
Pues antes de estar justo en el Español estaba en el Albacete y nada, justo antes en el Racing de Santander, que es el primer equipo en el que jugué cuando tenía 19 años.
Eli, ha acabado la Liga, el Atlético de Madrid campeón, Barça subcampeón, los dos favoritos, se ha cumplido la previsión, que uno de los dos ganaría la Liga, ha sido el equipo colchonero. Y este sábado, la final de la Copa de la Reina, Barça-Atlético de Madrid. ¿A quién le das el papel de favorito de los dos equipos?
Bueno, no sé, si tuviéramos que dar el papel de favorito sería el Atlético de Madrid porque ha ganado la Liga, ¿no? Pero creo que a nivel individual el Barça tiene un equipo, no sé si decirte mucho mejor, pero por lo menos hay bastantes más estrellas que el Atlético. Pero es cierto que el grupo que ha hecho el Atlético está dando unos resultados increíbles.
Eli, yo te quiero hacer una pregunta más a nivel personal, porque aquí la semana pasada tuvimos a una jugadora, hablamos con una jugadora del Rayo Vallecano, Marta Perarnau, que es una chica que en su momento compaginó el atletismo con el fútbol, que tú además, tu caso es similar, que tú también llegaste a compaginar fútbol con atletismo. ¿Cómo es que al final acabaste dedicándote al fútbol?
Además me hace gracia porque con Marta me llevo muy bien. Bueno, pues yo he hecho atletismo toda mi vida, desde los 6 años, y a los 18, 19 años voy a ver un partido de fútbol femenino, pues de casualidad con mi padre y mi hermana gemela, y ahí empezó todo, ¿no? Me gustó tanto que dije, yo quiero probar, y bueno, pues empecé, y luego estuve 2 años compaginándolo hasta que ya mi cuerpo no daba para más y tuve que decidirme por una de las dos cosas.
¿Y quién te ha visto y quién te ve,
Ya, ya.
No, porque llegar a jugar al Español no es fácil, porque un equipo de la Liga Iberdrola estatal, la primera división. Y ya, sí, vamos acabando, Eli, pero ¿qué te parece que el fútbol femenino, que decimos que ha ido progresando tanto, en las quinielas sale algún partido en las quinielas de primera división junto con el fútbol masculino, que se televisen partidos por Gol TV, el sábado, sin ir más lejos, se va a televisar la final de la Copa de la Reina? ¿Cómo lo veis esto las jugadoras? Que vaya tanto en progreso y que cada vez vaya más el fútbol femenino a nivel mediático, a nivel social y a nivel también deportivo.
Hombre, la verdad que es un privilegio ser deportista y ser mujer y tener la suerte de ahora mismo jugar al fútbol, porque se está apostando un montón a nivel económico y a nivel de televisiones y, como tú dices, de patrocinadores, de todo esto que está haciendo que el fútbol femenino crece cada vez más. Y bueno, pues te da un poco de... te da alegría, ¿no? Saber que tu familia, por ejemplo, puede ver tus partidos o tus amigos y verte disfrutar de lo que y hacer lo que te gusta.
Muy bien, Cántabra. Muy bien, muy bien. Muy bien, me alegro más que seas de Santander. El año que viene te cuidaremos más, ¿eh?
Sí. Así me gusta, así me gusta.
Eli del Estal, delantera del Real Club Deportivo Español. Muchas gracias, seguimos hablando y buen verano.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
I anem a... comencem amb la recta final del programa, anem tirant perquè ja queda poquet, Nacho i Paco, però volem parlar de la Copa Catalunya de femenina també, perquè ja amb joc aquest cap de setmana es juga la Copa Catalunya, no? Alguns partits.
Sí, però abans de parlar de la Copa Catalunya fem un recordatori que ens acaben d'enviar la Federació Catalana de Nota, que el dia 8, 9 i 10 de juny a les instal·lacions del Martorell, del Club de Futbol Martorell, se celebren totes les finals del futbol base, tant a nivell masculí com a femení, de Catalunya. L'any passat va ser un èxit, perquè van anar-hi pràcticament a tots els directius dels primers equips. Per exemple, van veure del Barça el Roura, van veure també el Guillermo Amor, el Manresa, l'Espanyol, amb tota la seva directiva. Recordem que aquesta setmana es farà la presentació a l'Ajuntament de Martorell i que, d'una manera, Ràdio Estel és una mica emissora no oficial, però sí de les que més parlen d'aquest tema.
Uh-huh. El 8, 8, 9 i 10 de juny.
8, 9 i 10 de juny.
Això és aquest cap de setmana que ve, no l'altre.
A l'altre, sí.
8, 9, 10 i juny, de juny, aquest esdeveniment a Martorell.
A Martorell, sí.
Nacho, ara sí, parlem de la Copa Catalunya Femenina, perquè aquest cap de setmana hi han partits i han quedat exempts dos equips, no, de moment?
Sí, però també hauríem de parlar dels partits que s'han disputat a la segona eliminatòria corresponent a aquesta Copa Catalunya Femenina i que ens han deparat amb els següents resultats. Cerdanyola, 1, Sígol, 5. Sant Pere Pescador, 2. Llevant les Planes, 1. Fundació Terrassa, 0. SE AM, 7. Fontsanta Fatjó, 2. Sabadell, 1. Palau Tordera, 1, Atlètic Vilafranca, 2. Pardinyes, 1, Europa, 1. S'ha decidit el partit a la tanda de penals amb victòria final del Pardinyes per 5-4. Així que és la sorpresa d'aquesta segona eliminatòria de la Copa Catalana Femenina, tenint en compte que l'Europa va ser un dels semifinalistes de l'edició anterior.
I aquest cop a l'Europa ha caigut als penals, eh? Uh-huh. Amb el Pardinyes, no? 5-4, no?
Sí.
O sigui que hagués pogut passar perfectament. Va ser els penals que li han privat d'accedir a la següent ronda.
Bueno, també hem analitzat la temporada que ha fet l'Europa a la segona divisió i ja s'ha vist una mica la dinàmica, no?, que ha combinat bones ratxes amb ratxes negatives, no han acabat tampoc de... I és un equip que aspirava en principi per aspirar a les primeres posicions, però no han tingut una constància suficient com per estar en la línia regular d'aquell que diu.
Mm. Els nostres amics de Sant Pere Pescador no paren, eh? Ara?
No paren, no. Sí.
I una altra sorpresa, el Segui també ha fet un bon paper, no?
Sí, li ha golejat al Cerdanyola 1-5 en aquesta segona eliminatòria.
Déu-n'hi-do.
I serveix d'alguna manera com a... En certa mesura aquest partit ha servit també per enfocar els esforços de l'entitat badalonina en la Copa Catalana, tenint en compte que venien de caure eliminades en el play-off d'ascens.
Hi ha alguna sorpresa més amb aquesta Copa Catalunya o no?
Home, si parlem a nivell de resultats, que sigui sorprenent, el cas de la Fundació Terrassa SEAM, que és el resultat amb major distància entre els dos rivals, que ha acabat en favor del conjunt visitant, la SEAM, per 0-7.
Déu-n'hi-do, 0-7, eh? I després els que han quedat exempts són l'AM i el Fontsanta Patxó, no?
Sí, exacte. Sí? Sí, sí, han quedat exempts.
Aquests són els dos equips que havien quedat fora, sí. Després han de jugar el Barça i l'Espanyol, oi que sí?
Sí, però el Barça i l'Espanyol s'incorporen més endavant en el torneig.
Clar, perquè estan... Val. Ve a ser una mica com la Copa Catalunya masculina, no? És a dir, que les primeres rondes juguen els equips, diguéssim, d'inferior categoria, després ja passen a jugar els primers equips del... Uh-huh. En aquest cas, Barça i Espanyol, els dos grans de Catalunya, no?
Sí. Sí,
el Fontsanta Fatjó és una entitat que cuida molt, moltíssim el futbol femení i mirarem durant aquest mes a fer-li alguna entrevista a la seva capitana perquè té una cantera increïble. L'altre dia m'ho van comentar i la veritat és que sí. Mm-hmm. I quina sorpresa més no hi ha?
No, a nivell de sorpreses no tenim res més a comentar. En principi també la caiguda matinera de l'Europa, tenint en compte l'antecedent de l'edició anterior. I ja de cara a la tercera eliminatòria que es disputarà aquest 3 de juny, els següents enfrontaments depararan Sígol, Sant Pere Pescador, Palau Tordera, Pardinyes, quedant exempts fins a la quarta ronda, la Societat Esportiva AM i el Fontsanta Fatxó.
El que dèiem això de Sant Pere Pescador, Paco, que sempre parlem d'ells, d'allà de Girona.
Sí, però Joan aquesta vegada no s'ha enviat cap nota, de la festa de Girona.
Estàvem pendents, no?, que ens enviés informació i no ho ha fet, no?
No, perquè estaven celebrant-ho. Són
segur que estarien amb ressaca, no?
Sí, senyor.
Perquè allà d'ara estan fent bona feina i aquí ho demostra una vegada més amb la Copa Catalunya.
És l'equip de Girona que més està pujant.
Sí, i això que és el que dèiem, repetim una setmana més i un cop més, eh? És una població petita, de pocs habitants, i que la veritat és que és molt maco el poble, i la veritat és que s'està embolcant molt amb l'equip femení, Nacho, i és curiós perquè un equip petit com és de la població de Sant Pere Pescador pugui tenir tant d'èxit, eh? Bueno, el Joan ens deia Paco, que una de les claus era que el poble es volcava amb elles i que els comerços, petits comerços, les potenciaven molt a les noies.
Home, és que cada cop més el futbol femení està creixent, a més amb la campanya que està fent la Federació Catalana de Futbol d'Orgullosa, que també està potenciant aquest cicle, no?, de creixement del futbol femení, que cada cop és més constant, cada cop aglomera més seguidors i en el futur arribarà a tenir unes cotes de seguiments a aquest ritme bastant considerables. Mm-hmm.
Gol TV ho fa, veurem si ho fa la Copa Catalunya. Home, la Copa Catalunya ja és un trofeu que és d'aquí, propi d'aquí. Clar, això ja no sé si estarà a l'abast de les televisions de fer-ho, alguna televisió en concret de fer-ho, no?
No sé si...
Per exemple, és que t'ho dic perquè a la tercera divisió, BTV, per exemple, retransmet partits de futbol...
Sí, ja fa anys que en fa.
Fa anys el futbol masculí. Mm-hmm. O sigui que no seria estrany.
No, i femení també fa, eh? Sí, sí, moltes
directe,
vegades que he anat...
En directe.
Directes no sabria què dir, però anar a gravar resums, per exemple, això sí. Perquè moltes vegades jo he estat a la Dani Harke o al miniestadi o a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i et trobes als companys de BTV. Sí,
de
sí.
BTV, perquè BTV és qui ho fa i la veritat és que més d'un partit en directe el fa i...
Mira, per no tenir problemes, mirarem que vingui la Marta, que és la directora general d'esports allà, de BTV, o més bé aviat la productora, que ens expliqui quants partits ha fet la BTV aquesta temporada i quin és el projecte que la temporada que ve amb la Marta Camp.
De la tercera divisió, vols dir, Paco, no?
De la, no, de tot el futbol català
de la territorial,
futbol femení, sí.
Perquè és veritat que es volca molt amb el territorial, amb les categories del futbol català territorial, i, bueno, bé, més una vegada ha televisat partits de l'Europa, de Sant Andreu, dels equips de la tercera, del Cerdanyola, i de femení, no sé si tenen intenció. És el que tu dius, Paco, seria qüestió de que vingués la Marta Camp aquí?
O per telèfon, la Marta Camp.
O per telèfon, sí.
Perquè és una BTV, sempre ha apoyat moltíssim el futbol femení, és curiós,
Home, la veritat és que Barcelona cada cop més veu com creixen aquest tipus d'equips i televisions com BTV són aquestes que tenen d'alguna manera més proximitat amb els ensos locals i amb l'actualitat local. També està molt bé que potenciïn l'actualitat d'aquest tipus d'entitats.
Abans d'ahir va sortir una pàgina central a La Vanguardia parlant molt del tema futbol femení i dic, carai, ara a poc a poc inclús els diaris estan donant una importància terrible del futbol femení,
Sí, cada cop més, i ja no tan sols això. Jo trobo que s'està produint un canvi de mentalitat, encara queda molt per fer, perquè a nivell de paritat el futbol masculí aglomera més audiència, però veient també la dinàmica, no tan sols el que puguem veure aquí a Catalunya, sinó en altres comunitats autònomes, hi ha un cert creixement. En el primer partit que es va fer de futbol femení al Wanda Metropolitano, entre l'Atlètic de Madrid i el Madrid Club de Futbol Femení, va haver-hi molta afluència, més del que s'esperava, i això va suposar una gran satisfacció. També parles, per exemple, amb jugadores del Barça o de qualsevol equip espanyol que hagi anat per Europa a jugar un partit de Champions, i es veu una gran afluència de públic també en segons quins estadis, a Holanda, per exemple, d'on ve la Lieke Martens. I el fet de que des de fora es vegin també equips d'aquí, de les federacions d'aquí, també ajuda d'alguna manera, no?, a donar una mica més de prestigi als campionats que se celebren aquí a la Lliga Verdrola.
Home, i a Lió i a França també hi ha molt de tirada, perquè l'Olímpic de Lió ha sigut campió 3 vegades consecutives, precisament també pel suport que té, o sigui, per darrere la massa social que té.
27.579 persones amb el derbi de l'Atlètic de Bilbao i la Societat. Què et sembla?
Doncs perfecte, perquè a més hem de tenir en compte una cosa, perquè en el cas de l'Atlètic de Bilbao estem parlant ja d'un projecte de fa molts anys i que el fet de tenir molta experiència en el que és la gestió i promoció del futbol femení t'ajuda també a això, no?, que tinguis després més facilitat de cara a captar nous oients i nous espectadors.
A l'Ezama, Paco, va ser?
No, el camp nou del
a Sant Mamés.
Sant Mamés nou. I...
Que té 50, una capacitat de 50.000 espectadors.
Que,
no?
Per cert, amb les fases finals de rugby van omplir el camp.
Sí, sí, sí.
I ara han anunciat que l'any que ve faran la final de la segona de la Copa... No, la Champions, l'altra, la Supercopa, que li diuen.
Doncs mira, estem parlant, si té una capacitat de 50.000 espectadors, 27.000, un 50% de l'aforament ple, el mig camp ple, Déu-n'hi-do,
Saben moure el tema de l'esport, molt...
Mira, això el Valverde, el dia que vam anar a Paco a lo del... Com era això? L'event esportiu del futbol femení del Barça, que va ser el mes de març, em sembla, març-abril, que vam anar, que estava el Valverde i ho deia, diu que el Valverde havia estat a l'Ezama I va fer el comentari, diu, no, el futbol femení ahí des de fa molts anys que porta projectant-se a Euskadi, al País Basc, també.
I Catalunya, què consideres, que és la primera, la segona o la tercera comunitat que hi ha aquí a Espanya, Nacho?
En temes de futbol femení? Sí. A veure, a nivell de seleccions no tinc el seguiment en quant a equips. A nivell d'equips individuals, ja agafant Barça, Espanyol, com a tradició, és una de les comunitats que més ha portat. Tenim el Barça en l'actualitat, que és un dels equips punters de la Lliga Iberdrola i que en Europa cada cop més està tenint el reconeixement d'altres rivals. L'entrenador de l'Olímpic de Lió, després de l'eliminació del Barça de Champions, ens va dir que estàvem davant d'un futur gran europeu. L'Espanyol també, en tota la història del futbol femení en aquí a Espanya, també és un equip que és històric i això s'ha de reconèixer, és un equip amb palmarès i que fins i tot va arribar a guanyar la Lliga. Ara també és cert que està per un procés de reestructuració, però mica en mica qui sap si podem tornar a estar davant d'un nou renaixement perico, no? Per dir-ho d'aquesta manera.
No, i va bé que tinc una secció femenina, clar que sí.
No, i cada cop més també tens el cas del Sígol, també, que ha anat als play-offs d'ascens. Sí que és cert que també et trobes amb altres comunitats, com per exemple Madrid, com ens ha dit el Jordi, no? Perquè Madrid, a primera divisió qui tenen l'Atlètic de Madrid, el Madrid Club de Futbol Femení,
el Rayo Vallecano,
el Club Deportivo Tacón, crec, no sé si
el
encara...
El Tacón és de parella, sí.
El Tacón també és de Madrid.
El Majadahonda, que també hem pujat, també tenen un equip molt bo de futbol femení.
I faltaria el Real Madrid.
Bueno,
Real Madrid, club de futbol, eh? Ja veurem el que triga el Madrid en fer equip femení, perquè futbol sala ja el volia fer i és el que diem, que no, finalment no el pot fer, però l'acabarà fent algun dia.
Estaria bé, però estaria bé. Jo crec que si el Real Madrid l'acabarà fent, sí. Si el Real Madrid s'acabés afegint, seria un puntàs, a més a més, per d'alguna manera ajudar a augmentar una mica l'atenció a la Lliga Iberdrola. Però ja ens ho va comentar la Marta Perarnau la setmana passada, que això també està en les mans de Florentino Pérez, que és el propietari del club i és qui ha de decidir.
Qui ha de decidir si...
Per cert, la Marta Perarnau va celebrar ahir la victòria del Rayo Vallecano a l'ascens a la primera divisió, no? M'imagino que aniria.
Sí, home, suposo.
Bé, doncs, no sé si voleu comentar alguna cosa més, ja per anar acabant, Nacho.
Que tenim més coses per la setmana que ve. Recordem el tema de les finals del futbol base, de la Federació Catalana de Futbol, que serà Martorell. Sí. Avui 9 i 10 de juny.
Que o sigui, aquest cap de setmana que ve no l'altre.
Tenim molts temes per la setmana que ve.
I com a esdeveniment important, recordeu, aquest dissabte, final de la Copa de la Reina, un cop més, Barça-Atlètic de Madrid per Gol TV en directe a 8:45 a Mèrida, aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. A veure qui guanya la porra, i a veure qui convida aquí al vermut, eh?
Esperem que...
Ho hem dit, eh? Un vermut, eh?
Això no pagarà ell.
El Jordi Carretero, sí. Li fotrem el marron amb ell, com es diu col·loquialment. Bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero per estar al control. Nacho López, col·laborador de Ràdio Estel, moltes gràcies per haver vingut avui també. T'esperem dilluns que ve.
A vosaltres.
I a tu, com no, Paco Riojo, a la producció i a la redacció, una setmana més, un cop més i un mes més.
Fins la setmana que ve. Molt bé,
fins dilluns que ve. Adéu-siau. Bona setmana. Adéu.
Ràdio Estel.